El gall del monestir.
Bé, doncs arriba el moment de la tertúlia dels dimarts, la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia d'Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
I bon any.
Bon any, molt
bon any. I Jordi Casas, bon dia, bon any.
Bon any, eh?
I a veure si els propòsits...
Ja he fet propòsit d'enmienda, que diuen, i vindré... La tira.
Vindrà la tira. La tira i mitja. Perquè després de la tira et quedarà l'altra
meitat. Em sap greu pels oients, Fabina. La vida és així, és molt complicada.
Home, si els oients t'esperen, jo en sé d'alguna que t'espera. Tenim alguna
però
fidel.
Però m'espera que amb un ganivet.
No, que li agrada molt sentir-te. Tenim gent incondicional, almenys després quan s'acaba la tertúlia t'ho diuen, no?
A mi no m'ho han dit mai, tu.
Bueno,
no?
A mi m'ho han dit a
tu. L'altre dia, després de... Em sembla que... De 20 anys de fer... articles a la premsa de Son Cuatenca, em sembla que vaig rebre el primer mail a la meva vida comentant-me un article meu, després de 20 anys.
Bueno,
I era per fotre'm canya.
És que normalment les coses, quan són bones, no es diuen.
Com deia el Dalí, a mi m'agrada que parlin de mi, encara que sigui bé, deia ella.
Encara que sigui bé,
sí.
Bé, com prova l'any?
Bueno, bé,
hem conversat.
Personalment esteu...
No, personalment bé.
Esteu
sí,
bé?
Sí, personalment sí, la salut bé, gràcies a Déu.
De totes maneres, només portem 9 dies.
Exacte.
Donem-li temps i veuràs com tot es complicarà.
Tot es pot empitjorar, però esperem que no.
Però personal, bé, estupendo, no em puc queixar.
Bé, i com està el país després d'aquestes vacances de Nadal?
Però a mi em va dir que aquest any d'aquest tema no es parlaria aquí.
No,
ja
en parlaria.
Ja m'ho he fotut en l'aire. Ja.
Home, vam de parlar de l'actualitat, de com està el món, de com està casa nostra, de com està tot.
Bromes a part, seguim tenint gent a la presó i gent a Brussel·les. I això, jo ja vaig dir des del minut zero, tu Jordi no hi eres, però...
Però gent a la presó i a Brussel·les sempre n'hi ha hagut, no?
No, gent a la presó injustament tancats, gent, companys, diguéssim, de tots nosaltres que segueixen estant a la presó i altres que segueixen estant forçadament a Brussel·les. Per tant, doncs això ho reivindicarem cada dia que vinguem a la tertúlia.
El que passa és que, clar, just abans de vacances hi va haver una convocatòria electoral, el 21D, els catalans vam votar.
Massivament.
I una alta, una alta participació.
Sobretot a Sant Cugat, que jo crec que... A Sant Cugat jo crec que l'altre dia comentàvem avui que vam arribar al màxim tècnic, perquè arribar al 87%.
És una... Sí,
si vas
sí.
descomptar... Bueno, suposo que ja ho heu comentat aquí, si vas descomptant aquells que no voten mai,
sí.
malaltre...
Vol dir que hi ha mai més...
Pràcticament és un 100% sí. tècnic, pràcticament. Sí. És espectacular. Bueno, perdó, segueixo.
Mm-hmm. No, però deia que la diferència és que ja s'ha produït aquesta convocatòria, sí. que hi ha uns resultats, sí. i que ara, doncs, es tracta de veure com es poden combinar aquests resultats. Guanyadora per vots Inés Arrimadas, el bloc independentista té majoria. Per tant, són els que a hores d'ara doncs estan mirant de poder fer-se càrrec d'aquest Parlament, de la Mesa, però no està la situació massa clara i tampoc no hi ha una unitat de criteri. Puigdemont va ser la llista que encapçalava Puigdemont va ser la guanyadora en aquest bloc independentista, i el problema i la situació que vivim a hores d'ara és que ens planteja doncs, nous reptes, noves qüestions que s'estan intentant afrontar al llarg d'aquests dies. És possible fer president de manera telemàtica el senyor Puigdemont?
Bueno, començo jo, així, com que estava bé, amb mare en mano discrepant, avui està bé. A veure, jo crec que hi ha dues coses. En quant a lectura dels resultats i la situació que tenim, que és complicadíssima, eh? Si algú és capaç d'entreveure al final, ja, que m'ho digui, perquè jo no sóc capaç d'entreveure'l. Una és, i ara llegia declaracions d'Artur Mas, que òbviament sembla ser que hi ha una consciència per part dels partits independentistes de que s'ha pres nota de tot aquest procés i que no hi ha prou majoria social i política per seguir amb el mateix full de ruta i menys amb una opció unilateral, per entendre'ns, no? Aquest és un tema que vol dir que, bueno, que sembla ser que en principi el Parlament i el Govern, doncs, quan reinici, serà un altre full de ruta, uns altres plantejaments que s'hauran de discutir, s'hauran d'acordar, sembla ser, en tot cas. Això és el gran tema. I després hi ha un tema més mecànic, no mecànic, no és una paraula, però més procedimental, és el que tu deies, no? Home, a veure, quan Catalunya el president necessita que es constitueixi l'abans possible un Parlament i un Govern que legisli, que consensui com abordar la solució del tema del govern, i un govern que es posi mans a l'obra amb els problemes que té el país, que en té molts i que ja fa temps que els tenim aparcats per moltes qüestions, precisament tenim una immensa dificultat i en aquests moments no sabem si podrem constituir un Parlament a mig juts, no? Perquè hi ha una dificultat manifesta, que són, si no m'equivoco, 8 parlamentaris, no? 8, si no m'equivoco, que deien tu i sí. No podran prendre posició, en principi. Això pel qual fa el Parlament, el qual distorsiona la majoria i distorsiona la composició del Parlament, a veure què passa, i això ho veurem a finals de la setmana que ve, no? El dia 17, com hem comentat, vull dir, perquè hi ha convocada pel dia 17, i després hi ha un altre, que és el tema de la constitució del govern, i que lliga directament a el que tu plantejaves, i que sembla ser, no crec que els lletrats del Parlament informin aquesta qüestió positivament, si es pot fer una posició telemàtica de la presidència de la Generalitat, deixant més enllà si es pot exercir la presidència de la Generalitat des de Brussel·les, no? I pot ser això un govern executiu i resolutiu, no? Per tant, clar, tot depèn de, en aquests moments, a part del paper del poder judicial i la situació dels empresonats i els autoexiliats, tot depèn també una miqueta del posicionament i del que es pensi en Puigdemont d'ara fins d'aquí una setmana o 15 dies. I partint de la base que el Puigdemont és home imprevisible i que en aquests moments crec que la força política que li dona suport hi ha discrepàncies a com abordar la qüestió, la meva conclusió és que això està complicadíssim, molt complicat, i sembla que tot va a la direcció contrària d'on hauria d'anar, que és tenir un Parlament i un govern constituït l'abans possible i que treballin a tope, no?
Jordi, tu creus que és tan complicada la situació que ens pot tornar a abocar a una nova convocatòria d'eleccions?
És que un desastre, vull dir, em sembla que era Artur Mas, que em sembla que ho llegim molt per sobre, que deia que no ho veia bé, seria un desastre, perquè, a veure, tornava a posar el país amb tot el que se li fica...
Però què canviaria?
Bueno, és que, però bé, seria un desastre la campanya i un altre cop el llenguatge i les formes i tornaria a donar a sortir tota la bilis sobre la taula, hauríem perdut un temps preciós i jo crec que la correlació de forces al Parlament no seria substancialment molt diferent.
Jo crec que aquest escenari és l'últim que es contempla per part de tothom.
Sí, una repetició no la veig de cap de les maneres, Mira... A nivell de... Perdó, que encara he deixat pelar, pobra. A nivell del Parlament espanyol, la repetició només va servir per empitjorar encara la composició del Parlament, m'entens? I la sensació de que s'havia perdut 6 mesos.
Sí, Àngels.
A l'inici, no? Jo crec que la bona notícia, o la bona notícia per mi, des del meu punt de vista, i la notícia objectiva, més objectiva en general, és que amb un 80% amb gairebé un 80% de participació...
El 82, no? Va ser?
Em sembla que després, quan s'ha fet tots els càlculs i tots, estem al 79,9%. 80% de participació. És la més alta de la història democràtica d'aquest país. A arribar a una majoria independentista és una molt bona notícia. Si això ens ho haguessin dit fa 5 anys, quan el percentatge independentista era molt baix, doncs no ens ho hauríem cregut. Per tant, aquesta és la primera bona notícia que hem de treure de tot això. La segona és que amb unes eleccions tan anòmales com aquestes, que jo crec que no deu haver passat a cap país del món, de tenir candidats que es presentaven a les eleccions doncs a la presó i altres forçadament a fora del país, també és una situació molt anòmala i, per tant, doncs, no és fàcil de gestionar. No és allò de dir tots som aquí i anem a reunir-nos des del minut zero i a mirar de tirar endavant com ho tirem endavant. Hi ha unes distàncies, hi ha una privació de llibertat. També recordem que la setmana passada esperàvem bones notícies a l'entorn del vicepresident Junqueras, i no van ser així. Aquesta setmana tenim una altra data, que és dijous, dia 11, que hi ha el judici del Joaquim Forn i dels Jordis. Clar, tot això...
No, judici, no, no. Que
va... Ai, perdó, declaració. No, judici, ai, sí, sí, bueno, perdó,
demanat,
perdó, perdó, han demanat declarar.
De sortir, no?, sí, i de declarar,
sí,
no?
Sí, 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 perdó, perdó, m'he
no, 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 dic, ara, que tant, la justícia no va tan ràpid.
No, no, que va, no, bueno, ja va ràpida en aquests casos, no, però ara que... mateix, doncs no, perquè no, els tenen en presó preventiva.
No és un judici, estan en presó preventiva.
Que ja és gros tenir gent en presó preventiva amb les mesures que els tenen, jo trobo que és, els que vivim el dia a dia una mica d'alguns d'ells és per posar-te, és per esgarrifar cada dia. Per tant, és complexa, la situació és complexa. Divendres hi ha una reunió de tots els diputats electes de Junts per Catalunya a Brussel·les, que acabarà de configurar i acabarà de veure, també s'ha hagut d'anar esperant a veure què passava en aquests, diguéssim, entrebancs enmig del procés. També caldria esperar, no sé si caldria esperar, perquè potser ja és ingenu dir això, que des del govern espanyol hi hagués alguna reacció en aquest sentit, de dir, a veure, seiem a la taula. Jo confio que hi deuen haver algunes reunions no, de moment no públiques, però que deuen estar parlant, perquè si no és tornar exactament al mateix quan des d'aquí s'ha expressat la voluntat des del minut zero després de les eleccions de diàleg i de parlar i de vinga i d'arribar a acords i de fins i tot d'enlentir de la velocitat que es va agafar la legislatura passada, que potser doncs, mirat després en perspectiva veurem que doncs, igual no era la millor de les velocitats, tot i que en aquell moment potser calia fer això, perquè és difícil a vegades de veure-ho amb la globalitat. Per tant, el moment és molt complex. Jo no tiro cap tovallola, crec que s'està treballant. El president Puigdemont ha demostrat que és una persona que té estratègia, que és creatiu.
Creatiu, si ha de tenir estratègia, no sé.
No, home, estratègia... mira, l'estratègia més clara que ha tingut és marxar. Si s'hagués quedat aquí, a hores d'ara tindríem un president, un vicepresident i un munt de més gent, el doble, a la presó.
Sí, però potser,
no se'n parlaria...
però potser tindria més possibilitats de prendre posició.
No, home, no. Tu penses, no, sí, però home. Si no, home, no.
Si jo fes crec propósito que... d'enmenda com la Forcadell, sí.
No, home, no, que va.
Bueno, no,
home,
sé.
No ho va fer en Junqueras.
En Junqueras,
i
pobre,
no,
exacte.
No, Junqueras era conseller d'Economia, el del dia 21 i 22 de setembre.
És igual, Jordi, si tu llegeixes bueno, aquella interlocutòria, francament, dius, comences a dubtar de la justícia i comences a dubtar
home,
de tot.
Home, les intencions dels Jordis i d'en Forn a la declaració de...
Més del que han demostrat de que s'ha plasmat en vídeos del que han... És que, francament, jo crec que no és aquest el tema. Vull dir que la justícia espanyola avui està en entredit i no...
A França estaria anant al presó també, home.
Bueno, no ho sé.
A França, tu dius que fas una qüestió d'independència unilateral? O, si els corsos arriben a fer una declaració d'independència, hòstia, està al presó des del primer dia.
Segurament Jordi no s'hauria hagut d'arribar aquí, perquè s'haurien assegut a la taula, perquè hi ha un altre esperit democràtic que no és el de l'estat, no és el del govern espanyol.
Jo parlo en base als fets que es van produir.
No, però és que no hauríem arribat aquí, jo crec, a cap altre país del món.
Tant de bo que no haguéssim arribat.
No, perquè la gent s'asseu a la taula i s'arriben a acords, i precisament si alguna cosa ens caracteritza als catalans és que sempre arribem a acords i t'aixeques de la taula i a vegades no cal ni signar un paper perquè donant-te la mà n'hi ha prou. Doncs si ells haguessin fet des de l'altre costat aquesta voluntat, haguessin manifestat...
Jo no esculpo l'altre costat, jo dic que tant de bo, però no ara tenim el que tenim.
No s'hauria arribat aquí.
Sigue, ara tenim el que tenim.
Doncs, per tant, la complexitat de fer govern, doncs aquests dies s'ha estat parlant amb totes les forces independentistes, des de la CUP, Esquerra, Junts pel Sí, el PDeCAT, que dona suport a Junts pel Sí. Has dit una cosa que és totalment incorrecta, Jordi. Ahir vam tenir Comitè Executiu Nacional, el PDeCAT, i vam, com ha sigut des de l'inici, donar ple suport a les decisions que prengui el president i que prenguin des de Junts per Catalunya. Nosaltres...
Ja tremolo.
Bueno, no sé, doncs, mira, m'hagués agradat que l'haguessis vist, tu, però va ser un Comitè Executiu Nacional de 4 hores on vam fer balanç de moltes coses i on, mira, ara
no,
precisament...
Ja tremolo, no per la reunió, pel suport incondicional al Junqueras, ai, al Puigdemont, no...
Pues el té, perquè se l'ha guanyat. Se l'ha guanyat a pols. És que no crec que hi hagi ningú que en dubti. O sigui,
home, sí.
No. Qui,
sí,
bueno,
home,
no ho sé.
Sí, en dubten un 52,5% de catalans, però bueno.
Bueno, estem parlant d'una força que dona suport, i estem, sí, no parlàvem de la resta, està clar. Per tant, no, per tu abans, quan a la teva intervenció has dit el PDeCAT tampoc no hi està d'acord, no.
No, jo per la premsa he llegit que, la premsa diu...
Bueno, una mica la sensació, sí, és que PDeCAT,
si tu dius que vas estar a reunió...
té un discurs i en Puigdemont va una mica a la seva...
A veure, el Mas deia que...
A la seva bola.
Que res de repetir les eleccions i tal, sembla que hi ha uns certs matisos.
Bueno, però
uns certs
és
matisos.
Que... Bueno, a veure...
No vaig estar a reunió, és pel que he llegit.
No, això sí que es va dir, clar. Això és compartit. És més, dirigents del PDeCAT han estat parlant amb ell aquests dies.
En aquests moments, i sense entrar en detall, perquè no ho sé, perquè no formo part, home, és obvi que la cosa no sigui complicada, però és complexa, perquè per una part hi ha el PDeCAT, per altra part hi ha la llista, amb perdó, però crec que és així, la llista del senyor Puigdemont, i per altra part hi ha el senyor Puigdemont. Clar, has d'ajuntar tres dinàmiques diferents aquí.
Sí,
no?
Però fixa't que la llista...
Com amb altres partits, eh?
Els comuns ho tenen encara més complicat.
I si a sobre hi sumes que la complicitat...
I Esquerra també, Esquerra, tot i que la globalitat és Esquerra, i la CUP...
I a sobre hi sumes la complexitat del moment, doncs clar,
això és cert.
Això és un còctel, per això deia que és imprevisible la solució.
Són matisos que, bueno, que no... No, de moment jo no detecto que hi hagi res que vagi en contra. És més, la llista del president, dit així, a part de molts independents, que és veritat, també hi ha molta gent de que són membres del PDeCAT. Alcaldes, ahir molts dels que estaven en aquesta reunió hi eren en aquesta llista, un bon número.
Alcaldes, no? Molts dels quals estan pendents d'anar a declarar, no?
Això és la tristesa, exacte. Aquesta és la tristesa, de que
home,
tenim
un país
judicialitzat.
I no és veure també professors que han d'anar a declarar?
Tristíssim, no. I Mossos, i tantes coses, o sigui, és que el moment que vivim... Jo no sé si algú, des de qui origina tot aquest conflicte de judicialitzar-ho tot, es para a pensar de dir on arribarem o on ens volen portar, no?, en aquest sentit.
Jordi.
Jo tres matisos. Una, quan ella parlava de revalidar la majoria i tal, recordar, això no té legitimitat, però sí que ens obliga a pensar més cura, que la majoria d'aquest Parlament és gràcies a una llei que distorsiona la proporcionalitat de vot. Vull dir, una cosa és la majoria de parlamentaris i una cosa és la majoria de vots. Però, bueno, aquest matís el deixem a part, perquè, clar, som l'única comunitat autònoma que no té una llei electoral pròpia, perquè no ha interessat, però, bueno, esperem que algun dia això se solucioni. Recordar que, bé, estem on estàvem, i abans era un 47,8 i ara un 47,5 de vots, no? Per tant, estem en un empat històric, vull dir, si se'm permet. Jo no vull parlar de blocs, perquè precisament és una de les coses que m'horripila, perquè aquest és el gran problema que tenim al país, concebre quan dos blocs irreconciliables que hi ha manera que es posin d'acord, però és veritat que estem entre independència o no independència, estem partits per la meitat, igual que estàvem fa dos mesos, no? Després, una altra cosa, a mi, cada partit té dret a pagar-se els viatges que vulgui i viatjar per Europa i tal. Ara, a mi no pinta bé un país on un dels principals grups parlamentaris fa les reunions a Brussel·les. La política, el país exigeix fer la política des d'aquí, i si l'estratègia ha de ser anar a Brussel·les...
Jordi, però...
M'entens. Pues el Puigdemont que parli per telèfon amb el president del grup parlamentari, no sé. Si l'estratègia és anar a fer les reunions a Brussel·les per anar allò, perquè Europa ens vegi i a veure si Europa intervé, aquesta estratègia ja es va utilitzar i no va funcionar, no?
Bueno, Déu-n'hi-do, ha despertat alguna lentament, sí, molt sí, més lentament del sí, que voldríem. Sí, ja. Però, consciències a poc a poc, ja saps que les revolucions es fan a poc a poc.
Hem deixat mig país pel camí, però bueno, és igual. I la tercera que anava a dir, que ja no me'n recordo. No, era important, Però... Sí, la tercera que anava a dir és una cosa que jo, quan venia, ja deia, és que aquí, alma de càntaro a moltes coses, Però aquí jo deia, escolti, algú es pensa que perquè al final... la solució d'aquest tema sigui polític i la justícia deixar d'actuar, això ho he dit 20.000 vegades aquí. És evident que la justícia actuaria i ha actuat, i ara, clar, ara tots ens rasguem les bastonides per una cosa que estava cantada. Si resulta que amb l'estratègia d'independentisme no s'havia tingut en compte 1, que l'Estat és molt més fort del que es pensava, que l'Estat no són només el PP i les seves polítiques, i 2, que la justícia no deixaria d'actuar, doncs, escolta, mala estratègia, és que no sabem fer estratègia, i per tant són una colla irresponsables,
Jordi,
els qui la van traçar.
Hi ha justícia i hi ha justícia que no és independent, i en aquest cas...
Això és aplicable a tots els països.
Ho estem veient... Bueno, no, perdona, jo...
Això és aplicable a tots els països.
No, és així a tot arreu, ni
tant,
molt menys.
Tant. Així no, però que la justícia sigui independent...
Mira, la justícia belga, mira sí. Quin tractament tan diferent ha fet de la justícia sí. Espanyola.
Està en una altra circumstància, la justícia belga. Bueno, la justícia belga no li anava ni li venia res. No. El que hauria d'estar no és el tema de sobre, i al final ho va aconseguir. Ah, és que són situacions diferents.
Bueno, mira,
a veure, la justícia espanyola forma part de l'Estat al qual tu li fas un jaque mate. I la justícia respon. Diu, vale, vostè em fa calma, jo tiraré de tots els ressorts judicials i de tots els codis penals i tal.
I en comptes de tirar de tot això, no era més senzill tirar del diàleg?
Evidentment, clar.
I seure en una taula sí, però, i arribar a acords
sí,
i demostrar un mínim de voluntat de diàleg.
Però la justícia dirà, el meu paper no és dialogar, això ho ha de fer el govern o el Parlament. A mi quan em fot un paper sobre la taula, jo actuo.
Bueno, però és una justícia induïda, convindràs amb mi, que és induïda per un govern que té les idees que té i que es nega al diàleg i que té un president i una vicepresidenta i uns ministres que, bueno...
I de justícia m'agrada no parlar-ho, perquè el projecte de transitorietat, com preveia organitzar la justícia a Catalunya, cuidao també, però bueno...
En tot cas, era millorable, era un document que es va fer i amb les circumstàncies que es va fer... i era millorable, segurament,
bueno,
jo crec que
se'n pot parlar, però potser ara ja forma part de la hemeroteca i del paper dels historiadors analitzar i treure conclusions sobre el que ha passat aquí durant els últims anys. El que toca ara, com se sol dir, mirar endavant, i jo crec que espero que tots plegats hàgim pres nota i es facin les coses de manera diferent. El que jo crec que sí, i jo crec que amb això podem estar d'acord, és que el país... per els problemes que té de tot tipus i tal, d'altres coses, producte de la crisi, no pot seguir sense Parlament i sense govern.
Vull dir, doncs aprofitant...
Necessitem un Parlament... Ara ja us faré la meva proposta.
No, i sobretot ara, per treure el 155,
Ara us faré la
meva idea.
Sobretot
per treure el 155
de sobre.
Jo tinc
una idea de que hauria de ser el govern i el Parlament.
Val, doncs vinga.
Jo penso... Ja sé que això no va enlloc perquè els partits tenen les seves dinàmiques pròpies i els seus interessos i volen marcar perfil i tal. Jo crec que el que necessita Catalunya en aquests moments és un govern fort de gent tècnicament preparada que abordi les qüestions que afecten el dia a dia de la gent, vale? I que els grans temes del retorn a la normalitat d'autogovern i la noció del futur d'autogovern passin pel Parlament de Catalunya a partir de fer grans majories i grans polítiques transversals. És el meu punt de vista.
Jordi,
deixa'm...
Perdó, és que a vegades sembla que obviem coses bàsiques. Jo hi puc parlar per l'experiència
d'aquests
5 anys que he estat al Parlament. Treballar per la gent és la prioritat que hem tingut. Hem fet una llei pionera amb el tema social, amb el tema de la pobresa energètica.
Sí.
Canvi climàtic,
paradigma a nivell europeu. La renda mínima garantida, que coses que fins i tot partíem de posicions molt oposades, i que hem arribat a acords, hem arribat a poder fer això amb unes àmplies majories, àmplies majories,
sí,
hem gastat massa
energies en un sol tema.
Però per què? Perquè ens faltaven a la part sobretot econòmica i d'independència per poder tirar endavant aquestes lleis, que ens les ha acabat tombant totes al Constitucional, això... o és que hem perdut la memòria?
Gairebé totes, les socials, totes. Tot això que comentava el Jordi, de tirar cap endavant. En aquest tirar cap endavant podem veure en aquest futur pròxim, esperem que immediat, que un cop constituït el Parlament s'elimini l'aplicació del 155 i per gestionar el país, perquè el Parlament pugui fer la seva funció, deixi d'estar intervinguda l'economia?
Jo entenc, són dues coses diferents. Jo entenc que automàticament un cop es construeix el govern, el 155 deixa de tenir sentit.
Automàticament?
Automàticament, home, hi haurà d'haver un decret llei o el que sigui, però jo entenc que si el d'allò era només per convocar eleccions, com es deia, i per tornar a tenim per utilitzar el mateix llenguatge, per tornar a la situació de respecte democràtic i tal, però ja tenim parlament i tenim govern, per tant no té sentit el 155, que bàsicament el que ha fet el 155 és convocar unes eleccions. Una altra
no,
cosa...
No t'equivoquis, Jordi, està... En aquest moment, mira, per exemple, no, els mitjans públics de
coses.
Comunicació...
El control econòmic no és el 155 que venia d'abans, ja.
Bueno, no,
el 155 l'únic que va fotre és suspendre el govern, o sigui, demitir el govern i convocar les eleccions. Sí. Això estrictament el 155. Sí. Després tenim un tema de control econòmic, que també s'haurà de resoldre, que ve d'abans.
Sí,
i després tenim un acte judicial, que és el que està complicant les coses.
I després tenim un dirigisme.
No
t'equivoquis. Mira, pensa en lo de Sixena, pensa en un munt de coses.
Hòstia, la Sixena ve de molts anys enrere, no és culpa del 155.
Home,
quants anys ho portem
passant?
Amb l'aplicació
del 155 s'ha aprofitat per retornar unes peces que estaven sota...
Però hi havia no sé quantes sentències judicials.
Quantes
sentències judicials havien
sobre el Sixena? Precisament s'estava pendent de les últimes resolucions que hi havia d'haver.
Doncs pitjor, quan jugues a cartes i perds, doncs perds tota la baralla, que és el que ens ha passat. I ara tornem enrere, analitzem el per què s'ha fet el tonto, però no toca avui.
Home, pensem també que el pressupost, ja fa uns dies, sortia a les portades dels diaris, el pressupost per Catalunya...
750 milions menys.
A veure, quan tu vas de farol i fots...
758 milions.
Quan tu vas de farol i jugues i perds, al contrari, s'aprofita de tot el que pot. És clar, és que aquí estàvem una jugada que era molt potent, i ens ho hem jugat tot amb una carta.
No ens ho hem jugat amb una carta.
O s'ho han jugat, perdó.
Hi ha hagut moltes prèvies, molt de temps, formes possibles, diàleg. Arriba un moment que el que no pots és deixar-te aixafar del tot.
Això és una lectura. Diem de tirar pel mig, a més ho farem 18 mesos. Estupendo.
Potser vist en perspectiva que és una errada de voler.
Molts ho havíem dit ja que això no portava enlloc, des del primer dia. Des de l'11 de setembre del 2012.
Això és cert, i nosaltres ho podem
ratificar. Però això no serveix per res.
Deia que abans parlàvem d'alcaldes que s'han citat a declarar.
Però
professors...
Els han tornat a citar ja o no? Els han tornat a citar?
No, hi ha alcaldes que no hi han anat encara ni per primera vegada.
Hi
ha cua.
Jo crec que els alcaldes, entre altres coses, per la mandra que deu fer abordar tot aquest tema...
Al final no hi ha...
Com es diu, agua de borrajas en català?
Vols que t'expliqui una cosa? Tot el contrari, Jordi. Conec diversos alcaldes i alcaldesses que des dels diferents jutjats de les seves demarcacions estan citant el cap de la brigada per preguntar-li quina llum es va gastar el dia 1 d'octubre, per preguntar-li no sé què, no sé quantos... Tot per anar fent aquesta macrocausa que volen fer, a la qual hi volen involucrar,
jo crec que
tothom.
Jo no crec que cap alcalde acabi anant a judici, de la impressió. Són uns 700 i pico, és molt complicat, això.
I no poden inhabilitar-los?
Inhabilitar, pica judici i sentència, Jo veig molt complicat.
Veient el que estan fent...
Ho veig complicat procedimentalment, perquè altres coses, quan surt la sentència, potser molts d'aquests alcaldes ja no hi seran. Perquè ja s'hauran fet noves eleccions, m'entens?
No, jo us deia això perquè...
potser volen privar precisament que es tornin a presentar alguns.
Entre tots els que hi han de declarar, vull dir, es demanen explicacions, ara avui també la premsa se'n fa ressò, la patronal de Foment obre un expedient per expulsar la CECOT.
Ja ho he vist.
Ah, la CECOT, sí.
Sí, aquest matí...
Bueno, en la mateixa línia.
Ja s'ho faran, tu.
No?
I sabran què diuen els estatuts i què han fet uns i altres,
Podríem dir.
No? A mi no m'han expulsat mai d'enlloc, però suposo que... suposo que per expulsar-los hauran de basar-se en alguns articles estatutaris, hauran de tindre... Deuen tindre una comissió de disciplina. També el del PDeCAT té contra la paret el pobre... que també ha passat per la comissió de disciplina... El Santi Vila. Procés, com vaig dir jo fa temps, ha generat moltes víctimes, ha deixat moltes víctimes pel camí. Jo no desitjo que la CECOT el fotin fora, vull dir que... No,
però segurament té tan poca... D'entrada sembla tan poc consistent els motius pels quals els hi obren aquest expedient i volen fer-los fora.
Sí, un expedient.
Sí. Sí. I els vol, però...
perquè es defensin.
Sí, tan poc consistent que sembla, fa pensar que sí que hi ha altres motius explicables al darrere.
De totes maneres, els empresaris no es barallen, no es preocupis que al final
No? La pela és la pela?
No, per valdar els interessos, és a dir, home, jo crec que el Front Nacional interessa dir no la CECOT, i la CECOT interessa estar, suposo, vaja, no ho sé, no? La unitat ha de ser la força, no? No sé. Va. Bueno, és igual, no, no conec els intríngulis, ja, ja s'hi anirà veient.
Un altre dels temes del dia.
Això, un altre tema, va.
Un altre tema. Aquest no té res a veure amb la...
Bueno,
mira, no, m'equivoco. Segurament m'equivoco.
M'equivoco.
Sabeu que s'estava decidint el neologisme del 2017.
Sí, cassolada.
D'entre un retaïl...
Ah, la paraula train topic, o com es diu això ara? Train topic,
però no és...
No, no, però això és votació. Això és per votació popular.
Sí, però la xarxa és determinant, m'imagino aquí, no?
Doncs que sabeu que la paraula...
No, que tu votes un nom perquè has vist molt a la xarxa, suposo, no?
No, perquè és el nom que l'any...
Perquè tu creus que, no sé, ha sigut...
És la paraula de l'any, per
exemple. Tu creus que és la paraula de l'any perquè t'has fet un far de veure a les xarxes.
Home, que la publicitat que s'ha
de donar... Els mitjans, no només a les xarxes.
A part de Jordi Pesos, quin és el...
A part d'aquí... El mot triat com a neologisme de l'any, del 2017, és cassolada.
Ah, mira.
Bueno, perquè
per això deia que m'equivocava, que no tenia relació política.
Se la diferencia del que volia dir una cassolada fins ara, també. Una cassolada fins ara era menjar de cassola, les cassoles,
sí,
aquestes
sí,
que fan, les cassolades que fan, sí, sobretot les cassoles de tros, això és molt típic en llocs de Ponent, a les terres de Ponent, i és molt típic. I ara cassolada té el significat de protesta, també, no? De sortir al carrer o al balcó a picar la cassola.
Sí.
Encara que a vegades sigui sol, perquè jo a vegades tinc la sensació de
com a protesta, i a més com a protesta.
Sí, no, però ja s'havia fet altres vegades, el que passa que aquesta vegada
ha sigut
més reiteratiu.
I més continu,
sí.
Doncs,
bueno, mira, està bé, són coses que...
Si us sembla, mira, repassarem molt ràpidament les altres paraules que hi havia. Fer pinya.
Fer pinya
com a expressió ha quedat en segona posició.
Bueno, això ve dels castellers.
Això ve dels castellers.
Però bueno, és ajuntants, és tots a la una, no?
Bueno, però ara aplicat en un altre terreny, que de tota manera jo crec que també es feia servir.
Sí, home, i tant.
Una cosa és que estigui reconegut.
No, fer-se servir totalment.
Però fer-se servir...
Ara que hagi quedat segon, aquest m'estranya bé, el cassolada, no, perquè és més original, no, la cassolada.
Després hi ha un altre, en tercera posició ha quedat feminicidi.
Ah, sí, això també està molt...
Aquest també,
bueno, és una paraula
per desgràcia,
que ja fa uns anys que es ve utilitzant, però és que aquest any ha sigut bastant... No, la paraula no és xungo.
Bueno, els últims anys és...
Jo amb aquest tema, suposo que com tantes coses, m'imagino que no és més que fa uns anys, però es coneix més.
Exacte.
Perquè la gent denuncia ara, més, perquè hi ha
es
més...
Es fa més visible cada vegada que passa.
A sobre, perquè l'administració pública en general és més sensible, però realment sí, és una plaga, això.
Quarta posició per transgènere.
Transgènere. Però això ja fa anys que ho anem utilitzant, no? Però bueno.
Però no sense que estigui reconegut possiblement.
En quin sentit? Bueno, no sé, ho sé.
Home, quan vam fer la llei d'igualtat al Parlament, va ser... Això ja va ser la legislatura, no aquesta, l'anterior, ser una de les paraules...
No, però si neologisme vol dir una paraula nova i tal, transgènere...
No massa, però...
Nova i reconeguda, acceptada.
Acceptada què? Per l'opinió pública.
I per l'acadèmia,
no?
Però transgènere no... Transgènere...
Ja deu estar acceptat.
Fer pinya, transgènere, cassolada, segur que aquí hi és el diccionari. No amb aquest significat, però... Fer pinya, tu segur que busques el
sindicat de... No, i cassolada també, segur, perquè ell sentia
pinya,
això.
I segur que veuràs, fer pinya, no sé què, fer pinya, grup, no sé què, bueno, però és igual, transgènere, què més?
Micromasclisme.
Hòstia!
Aquesta és bastant nova.
Aquesta és nova, eh?
Sí, aquesta és més nova.
Micromasclisme.
Que està explicat algunes parts corporals determinades de l'home, o què?
No, no. Són aquells...
No dic en conya, però és que no.
Aquells símbols que denoten petits detalls que denoten masclisme. Com, per exemple, Jordi...
El masclisme quotidià,
Tu te'n vas a un establiment públic, un restaurant, bar, normalment hi ha els lavabos diferenciats d'homes i dones. Però, en canvi, hi ha molts que et trobes al lavabo de dones també amb un indicador d'un nadó, un bebè.
Sí.
Que vol dir que en aquell lavabo es
pots
pot entrar
canviar
a canviar un bebè. Però ho ha de canviar la dona? Això seria un micromasclisme.
Sí, sí, hauria d'estar, per exemple, el canviador de bebè hauria d'estar als dos lavabos.
O que facin un tercer.
Aquells aspectes de la quotidianitat que, no, que ens van influint però que no transcendeixen. No?
Sí. Una altra de les paraules que també doncs, hi participaven en aquesta votació, sobiranisme.
Collons,
home, aquesta també...
És aquesta, com diria, diria un amic meu, és més vella que en caga jupit, això? Sobiranisme, no. No, home, és que no és cap novetat, no?
No, gens ni mica.
Aquesta és una altra, també s'ha posat de moda i no és un tema molt... No, però dic que s'ha posat de moda per les situacions que s'estan vivint, sobretot a Barcelona, gentrificació.
També, tampoc és nova, però bueno, l'entenc. I la Barcelona, l'habitat... Mira, l'altre dia llegia, que aquest és un tema que un dia en podem parlar, llegia una entrevista a la Carme Trilla, que és l'economista, que treballa per Càritas i que havia sigut directora general
d'habitatge.
I ara es treballa una dels tres, vaig entrar, només hi havia tres fundacions, no sé si referia a la Barcelona o a tot Catalunya, sobre el tema de l'habitatge. I ella treballa amb una d'ella que em sembla que depèn de Càritas o alguna
cosa. Sí, em sembla que
sí. I una persona molt potent i que en sap molt d'habitatge. Ella definia el tema de l'habitatge com el gran problema del segle XXI. Deia, és que, clar, els preus de l'habitatge no s'adiuen amb els recursos econòmics de la gent que cada cop està en allò i a Barcelona, en general, i a Barcelona en particular, està tornant a esdevenir un problema de primer ordre. De primer ordre.
Un altre dels temes.
La gentrificació es va començar a aplicar sobretot al Raval, que era aquell procés de reforma urbana que portava a viure gent amb recursos i que expulsava
d'expulsar la gent de tota la vida. Un altre dels mots que hi participava, judicialitzar.
Bueno,
tot el tema del procés es va posar de moda.
Sí, aquesta... el que passa que... També...
Ja són velles, ja.
Sí, són massa.
Perquè s'han fet servir molt, eh?
Sí, són massa erudites, aquestes, no?
Què més?
Hiperventilar.
Aquesta m'agrada molt, perquè jo estic en un xat d'aquells, que entenc, sabeu que tinc 170 d'allò, que no me'ls llegiré, i hiperventilats, és que estan molt hiperventilats, aquests. I dic, hòstia, no sé, estaran en un lloc que hi ha corrent d'aire, i no sabeu, tal. No, i clar, jo pensava, no? I un dia li dic a una noia, que no és psicòloga, dic, això d'hiperventilat, diu, no, quan estàs molt excitat i molt allò, bueno, doncs diguem excitat, diguem no sé què, però hiperventilat.
Jo la primera vegada que vaig sentir aquesta paraula...
I estàs reconegut al diccionari hiperventilat? En aquest...
No, encara no, però suposo que era una de les proposades.
Era,
I qui s'ho va inventar, això?
Mira, jo t'he de dir que la vaig sentir fa molts anys en Josep Rull, que sempre té varietat de lèxit, en Josep. És molt una persona que té molt de... Bueno, que
molts recursos.
Molts recursos.
Però, mira, no va sentir,
i li vaig
no?
sentir en una reunió que vam tenir i vaig pensar, mira, el Josep en una altra d'aquestes. I realment era una mica aquest significat de dir... Estava tan esbarat i estava hiperventilat.
Dèiem salido de madre.
I també el tema està relacionat amb tot el tema del,
i després
del procés i la discussió política.
Però sembla ser que en el camp de la psicologia, la paraula, científicament o tal i qual, sembla ser que existeix, està i s'utilitza o està reconeguda.
Pot ser que ell l'hagués...
Fins que no apareix en el debat públic i tal i qual, clar, tu no.
Doncs jo la primera persona que li vaig sentir, i no fa 4 dies, sinó que fa, podria dir, que fa 3 o 4 anys,
em va
sobtar.
Que la primera persona que ho tingués fos una persona hiperventilada, és normal.
L'última.
No confonguem amb activa.
No
vol dir el mateix, hiperventilat.
No, això ho tinc claríssim.
L'última fa referència a una fòbia, al turismofòbia.
Sí, aquest s'ha posat. Lamentablement s'ha posat de moda el 2016. Ai, 2017, sí.
Doncs jo no sé si compartiu la votació popular que assolada com a neologisme del 2017 o no haguéssiu votat una altra?
No ho sé, la veritat és que m'hauria d'haver pensat, no ho sé.
Bueno,
no sé.
Tu t'ha fet gràcia la de...
Quina?
Micromasclisme.
Més que res perquè és la que no havia sentit mai. Totes les altres l'havia sentit, aquesta no.
Potser és de les més noves, sí.
Sí, però bueno, no sé, tu...
Si
la gent ho considera...
Si per votació popular ha considerat aquesta, doncs és...
Normalment, sempre que veus votacions, sigui de llibres o que sigui, mai coincideixes, però bueno, escolta, a veure...
Opinions, no? Diverses.
No és una cosa, diguem-ne, que no és una estadística científica, però bueno, demostra per on van les preferències de la gent, no?
Molt bé, doncs no sé si anireu de rebaixes.
Com de rebaixes?
De rebaixes.
Ah. No.
Estem en període de rebaixes.
Però quan ha començat això? Ha començat ja?
Diumenge van començar. No. Mal dia, perquè va ploure i va fer mal temps, i la gent no.
Perquè era l'endemà de Reis.
Jo sempre
era l'endemà de Reis.
Jo sempre vaig a comprar quan necessito comprar alguna cosa, però és que en aquests moments no... Allò, anar-hi per pobres, no, perquè hi ha rebaixes...
No. Home, les rebaixes són una oportunitat.
A vegades va bé, però amb cap, si necessites alguna cosa, de dir, mira, em puc esperar, doncs espero les rebaixes.
Al Pascà hi ha moltes rebaixes ara a l'any. Jo sí que vaig aprendre una cosa, sobretot quan tenia... Quan comprava camises, ara ja no me'n compro fa anys, perquè en tinc moltes i primer de gastar les que tinc. Vaig veure que era una estupidesa tindre tantes camises i me'n posava només una tercera part. Quan hi havia una casa que venien camises prop de casa, que no me'ls comprava, sí que vaig descobrir que valia la pena a vegades esperar-te una setmana perquè compraves la mateixa camisa a meitat de preu. Llavors no sabia si m'estaven prenent el pèl durant tot el resta de l'any. O sigui, llavors, jo, ja et dic, jo no ho he aprofitat moltes vegades, però alguna vegada en sóc conscient que realment és un xollo, perquè pel mateix preu tens dues camises.
Doncs ara en parlarem després de les notícies.
Però no, ara no, avui.
No, després de les notícies parlarem d'això, els aquatafons.
A l'Àngels ja no hi serem.
Gràcies als dos.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia i bona setmana. Adéu-siau.
Adéu.